Sempre quedàvem al bar de la plaça per posar-nos al dia. Amb les restriccions ens van tancar el bar i vam començar a quedar en una clariana del bosc més allunyat de la civilització que coneixíem. Sense adonar-nos-en, vam començar a conspirar contra un govern que ens volia només com esclaus. El dia que teníem els plans ja pràcticament tancats, es va sumar a la nostra trobada un ésser sorgit de l'espessor, de pell negra i mirada profunda, que ens va oferir ajudar-nos. Avui hem convertit en cendra tots els edificis d'òrgans de decisió, amb els seus integrants a dins. Demà el món serà una mica millor.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Catalunya té una mitologia molt extensa, però cada cop costa més trobar-la en l'ideari de les persones de ciutat i queda més relegada als pobles. En la seva tasca per tornar-lo a posar d'actualitat, Edicions Sec acaba de publicar S'ha maniat, les bruixes es rebel·len, les fades s'empoderen, un recull de relats on les bruixes, com a dones fortes, en són les protagonistes. Avui en parlem amb quatre dels seus autors, quatre dels autors que l'han fet possible, David Gómez, Ramona Soler, Sergi Geuset i Edgar Cotes. També parlarem molt de cinema. D'una banda, farem crònica de la xerrada sobre paganisme i ocultisme en el cinema de la mà dels autors de Terror Rural i Paganismo de l'editorial Dilatando Mentes. De l'altra, entrevistarem Adrià Torres i Gerard Campmany, codirectors de la pel·lícula Black Madonna. És el que donarà de si el 26è Quimèric de la 5a temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
La crònica.
Doncs avui comencem el programa parlant de cinema i concretament de paganisme en el cinema arran d'una xerrada que es va fer a Sui Generis Madrid de forma telemàtica sobre el folk horror, que és aquest subgènere de terror que doncs, ha acabat agafant moltes pel·lícules, sobretot clàssiques, però comença a estar un altre cop de moda. I seguint aquesta xerrada hem tingut a l'Iker Mons. Iker, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal?
Ara feia uns dies que no t'escoltàvem o que no interaccionàvem amb tu, perquè et vam sentir la setmana passada amb l'entrevista de la Mireia.
Bueno, no et preocupis, estic fent treball del Quimèric, no me'l veieu, però l'estic fent.
Sí, perquè oients heu de saber que l'Iker és el nostre community manager, per tant, tot el que veieu a les xarxes socials ho fa aquest senyor d'aquí, eh?
Iker, no s'estan.
Tu sabies alguna cosa de paganisme i de folk horror? Perquè, clar, jo amb aquesta etiqueta he de reconèixer que no ho coneixia.
Mira, he de dir que possiblement la persona més qualificada per escoltar aquesta xerrada eres tu.
He de reconèixer que em vaig escoltar un trosset. Però
el
meu temps lliure permetia.
Perdó?
Dic que vaig escoltar el que el meu temps lliure permetia.
En principi jo de gènere del terror doncs, no ho conec. De fet, no et sabria dir què és el terror. No sé si tu em sabries contestar aquesta pregunta.
Doncs el terror seria el que et fa emocionar negativament, o sigui, el que et provoca un estat d'agitació, nerviosisme, intriga... Bé, el que et genera una emoció d'adrenalina, no? Diguéssim, podria ser una bona definició.
Ok, vale.
Hi ha gent que diu, a mi no m'agrada el terror perquè em fa por. Clar, a mi també em fa por, però a mi m'agrada passar por, i aquest seria el resum, no? I hi ha molts subgèneres, i també s'ha parlat molt, no?, en aquesta xerrada de les etiquetes, no?, que al final... Són etiquetes que les posem ara, però potser per parlar de pel·lícules de fa uns anys, però en veritat doncs no poden anar canviant, no?, aquestes etiquetes.
Exacte. A vegades aquestes etiquetes neixen per necessitat, per etiquetar una pel·lícula en concret o un grup de pel·lícules que s'assemblen.
Clar, perquè comença una pel·lícula i les altres que l'imiten, en certa manera, i llavors acaba convertint-se en una tendència. Vam parlar de tot això en aquesta xerrada, els autors de Terror Rural i Paganismo, que és un llibre, aquest és el segon volum, tinc entès, sí, que ha publicat Dilatando Mentes, que per cert aquesta editorial just acaba de celebrar els seus 5 anys, i déu-n'hi-do el que ha publicat en aquests 5 anys.
Sí.
I és un assaig sobre doncs això, no?, una mica de les influències del folk horror i de quina és la presència, no?, del paganisme i de l'ocultisme en el cinema.
D'aquesta iconografia pagana, no?, que moltes vegades està relacionat lo pagà amb les religions no normatives. No? Lo que no és cristianisme,
exacte,
és paganisme. Però bueno... els autors d'aquest llibre van participar en aquesta xerrada, l'Òscar Sueiro, el Dani Morell, Víctor Castillo, el Xavi Torrents, i el Javier J. València. Hi ha un altre que no va assistir, el José Ángel de Dios, però bueno, estava en cos, en ànima, podem dir.
El contingut del llibre sí que hi era. Sí, sí.
Exacte. Per tant, la primera pregunta que ens fem és què és el folk horror. No en tinc ni idea. De fet, després d'escoltar la xerrada, utilitzen tant tecnicisme i tal que dic, què és, què és? Però alguna idea sí que en tinc. És un subgènere nascut a finals dels 60, en aquesta època de ramificació del gènere de terror, que anava una mica doncs, cap al gòtic, cap al paganisme, cap al terror psicològic, cap al terror demoníac, no? I que recull tota aquella cultura antiga, molt lligada als rituals i l'adoració de déus primigenis, molt més antics que les religions, com he dit, normatives del moment.
I he escoltat també un parell d'elements de la xerrada que m'han cridat l'atenció, que diuen que s'han catalogat com a folk horror pel·lícules que tinguin, per exemple, doncs, que passin en llocs aïllats, no? O sigui, que és com, que és com un ítem, no? El que passi en un lloc aïllat ja pot entrar a aquesta categoria, que hi hagi doncs, això, elements de religiosos, sobretot de creences
exacte.
Antigues, no?
Però, també relacionat amb el terror rural, no?
Exacte.
Tot lo rural, no?
Exacte.
El pueblo aislado de cuatro
exacte,
personas
exacte.
Que hacen rituales extraños.
I de fet, tot i que ho atribuïm a les creences antigues, volia dir, també hi havia algunes pel·lícules, que no sé si les enumeraràs, però que parlen de creences noves, no? Per exemple, un poble que troba un element X i d'allà fan tot una religió i fan tot uns rituals, no? Vull dir que no té per què ser una creença maia o un cementerio indio, no? I aquestes coses.
Exacte. Al final pots trobar-te qualsevol una pedra al camp i en començar una secta.
Exacte.
Aquesta és la idea. Però en termes generals, durant la xerrada, Javier J. València deia que tampoc sabien ben bé què era el folk horror.
Hay que entender también que el folk horror, aunque suene un poco feo, viene un poco a colación de lo que ha dicho Oscar antes de lo que es el terror elevado. Viene a ser, en realidad, géneros que son prefabricados y hechos retroactivamente se definen.
Sí.
Es decir, vale, es verdad que Pierce Hagar dijo que él quería hacer una película de folk horror, pero lo decía para definir su obra, no estaba hablando
sí, sí, sí.
de un género. Esto ha sido una manera de atrapar una serie de películas. Y cuando entráis en este grupo, en Folk Horror Revival, que es súper recomendable, a mí me ha servido muchísimo para establecer un poco la guía del libro, veréis que hay unas discusiones sobre si esta película es Folk Horror, no es Folk Horror, porque esta no
sí,
va a ser
sí,
una
sí.
comunidad, porque esta no es paganismo. Porque, claro, yo ahí sí que me aferro mucho a lo que dice Paz y Orec. Y si no, como hemos hecho en este libro nosotros, nos hemos buscado una excusa para ser abiertos. Nuestro
claro,
libro no se llama Folk Horror, se llama Terror,
sí.
Rural y Paganismo. Es una obviedad que el tema principal es el folk horror, no engañamos a nadie, pero hablamos de otras cosas que orbitan alrededor de lo que se considera folk horror y así también nos pegamos en salud y abrimos un poco el espectro.
Com s'han salvat, eh?
Sí,
no
sí,
dient,
sí, sí.
Folk horror, no.
No, clar, diu, a veure, si hi ha tantes discussions no sigui que ens cremin el llibre només arribar a la llibreria, això ho hem d'evitar.
Al final el llibre tracta d'això, del que ha dit, no? De tot allò que orbita al voltant d'aquest gènere, no? Del paganisme i del folklore, i relacionat amb els rituals de les religions, com hem anat dient, que han anat, que potser anomenem demoníaques fins i tot. Per exemple, el vudú. Però el vudú, de fet, és una religió més antiga que els déus egipcis, però és d'aquelles religions que no es basen en un text, per tant, es transmeten de forma oral i no tenen tanta força com el cristianisme o altres religions.
Home, a Mèxic, déu-n'hi-do, eh? El tema del vudú, jo diria que és la religió principal.
Haití és la religió oficial.
Sí, sí, sí.
Durant la xerrada va destacar l'origen d'aquest gènere, les primeres pel·lícules que s'apropen a el que es creu com folk horror, l'anomenada, atenta, trilogia maleïda de l'horror pagà.
El nom ja
que
ho diu
comença... Que comença amb el títol del 68, Witchfinder General, on es representa, explica Dani Morell, un terror cru i deshumanitzat.
Es que es muy impactante que cuando queman a las brujas o cuando las arrastran con un carro por el pueblo y tal, el pueblo, los habitantes no jalean, ¿no? Como podría para películas de horror rural, que los habitantes, los rednecks o los gañanes, ¿no? No sé cómo llamarlo, jalean los asesinatos de las brujas. Estos se quedan todos estáticos. Esto es algo que Michael Reeves, el director, lo quería hacer. Se quedan todos estáticos como zombies, parecen máquinas, solo miran lo que está pasando y muy claro qué está pasando, pero da mal rollo también. Y bueno, es una película que al final el protagonista es el malo, ¿no? Porque es el General Witchfinder. Y aunque sí que hay un protagonista bueno, las líneas entre el bien y el mal quedan un poco difuminadas.
De fet, el bé i el mal és un protagonista comú, no? És un element que passa de pel·lícula en pel·lícula d'aquest horror folclòric. Com succeeix a La Garra de Satán, explicava Xavier Torrents.
A medida que la película va avanzando y sobre todo en su desenlace, la sensación es que no hay un maniqueísmo, es decir, no hay una instauración clara, una definición clara de lo que es el bien y el mal, sino que lo que ha provocado este choque entre dos creencias, esta aparición de la garra, estos cultos que han surgido, es el caos absoluto y donde simplemente los individuos, los sujetos han ido enfrentándose unos con otros y el resultado es el caos, es el combate y no hay una catarsis al final para el espectador. No acaba la película y dices, oh, ha ganado el bien o el mal ha sido derrotado, sino que la sensación es como de el caos absoluto por una confrontación entre una creencia oficial y una creencia que ha venido de un pasado antiguo y que también quiere tener relevancia.
Un altre element a destacar d'aquesta pel·lícula és el seu entorn. Fa ús molt de l'ambientació per generar terror i no es centra tant en els personatges. Mm. La tercera pel·lícula de la trilogia maleïda de l'horror pagà és El hombre de mimbre. Javier J. Valencia el declara com el títol de referència.
El hombre de mimbre narra la búsqueda de un policía cristiano acérrimo interpretado por Edward Woodward, el sargento Howie, que busca a una niña desaparecida, Rowan Morrison, en una remota isla escocesa y, sin comerlo ni beberlo, se sumerge dentro de una mascarada terrible y forma parte de un tenebroso ritual del cual prefiero no hablar por si acaso hay alguien ahí que no la haya visto todavía. Es una película sorprendente, tiene un guión extraordinario y es quizá el clásico de clásicos del folk horror, es la película que se suele utilizar como referente.
Una de les conclusions de la xerrada va ser que el terror folclòric provoca una reacció poc habitual en l'espectador, crea una empatia per allò paca.
Creo que el terror oral o folk horror, como lo hemos ido comentando, se sitúa más allá del bien y del mal en un sentido maniqueo. Y luego, estoy al 100% de acuerdo con lo que comenta Javi, pero luego también existe una conexión muy instantánea con el espectador respecto a ese elemento natural o elemento pagano, porque puede ser una de las dos cosas, que nos hace empatizar con ello. No sabemos por qué, no sabemos exactamente cuál es el motivo, a veces no está argumentado, a veces sí, pero empatizamos con ello, conectamos con ello de una forma más bien positiva que no negativa. Nos gusta, sí. nos retrotrae a algo que no acabamos de entender muy bien, pero es la conexión que establece este subgénero y que para mí es uno de los elementos más importantes. Entonces, cuando ya la trama empieza a jugar con que qué es lo correcto, el mundo natural o el mundo civilizado, nosotros entramos y seguimos esa trama, pero estamos en nuestro propio juego personal de conectar con ese elemento o natural bucólico o pagano espiritual, ¿no? Y creo que es otro de los elementos también que lo personalizan y lo prefiguran muy bien a este subgénero también.
La valoració final de la xerrada crea una qüestió en relació al paganisme. En què crec i per què crec en allò que crec? El paganisme és la incomprensió davant allò ancestral anterior a l'ésser humà, tot allò primigeni i místic de la mateixa natura. Víctor Castillo parla de fascinació davant la incògnita.
Són subcreencias y hay que respetarlas o no, que es lo que es. Y luego me río de vuestros dioses modernos, que también es un poco la vuelta de la moneda, ¿no? Primero lo que decía Xavi, de preguntarnos el porqué, ¿no? De decir, hostia, estas creencias tan antiguas, ¿no? O sea, cómo nos afectan ahora y luego al mismo tiempo, pues aparte del juego personal que pueda tener cada uno sobre lo que cree o deja de creer, ¿no? Luego está pues ese golpe, ¿no? Que te pega pues ese mundo anterior a Cristo, ¿no? a ti, no? I te xoca.
El que a vegades, no, hem parlat d'aquests clàssics, no, d'aquest inici del folk horror, sí, però ara mateix torna a estar en boga en pel·lícules com, per exemple, Midsommar, de l'Ari Aster, que de veritat és una pel·lícula molt boja i molt diferent del que estem acostumats, tot i que té molts paral·lismes amb altres pel·lícules de folk horror, com ells comentaven en la xerrada. Vull dir que, bueno, no està tot perdut, oi?
Exacte, no està tot perdut. Al final, el gènere es reinventa.
Exacte. Doncs moltes gràcies, Iker Mons. Que vagi molt bé.
A tu, que vagi
bé.
Adéu.
Impulsar un projecte cinematogràfic no és fàcil, tant pels recursos econòmics i els permisos burocràtics que requereix, com per l'esforç que suposa explicar una història davant de les càmeres. En les 5 temporades del Quimèric hem vist molts exemples de directors que, després de fer diversos curtmetratges, han fet el salt al llargmetratge, liant-se la manta al cap i tirant de contactes, amics i molta il·lusió. Avui parlem d'un projecte que ens serveix d'exemple d'aquesta realitat, la pel·lícula Black Madonna, que parteix del mite de les verges negres i ho combina amb el misteri que envolta Montserrat. En parlem amb els seus directors, Adrià Torres i Gerard Campany. Benvinguts al Quimèric.
Hola, Karen.
Hola, bona tarda.
Què us va portar a fer una pel·lícula agafant la vessant més pagana de les verges negres?
Doncs, les verges negres. Bueno, la veritat és que teníem 3 o 4 històries per fer un llargmetratge i aquesta és la part que ens va fer més gràcia, la veritat. Perquè la muntanya Montserrat, a més, té tot el tema místic d'ovnis, desaparicions i els nazis que van venir. O sigui, té una història darrere tan potent que vam triar aquesta vessant.
I no, al final també buscàvem aquest punt de les verges negres, aquesta mitologia de la natura amb la vessant de la verge negra de Montserrat, que crec que hi ha com 3 en el món només, i agafar tota aquesta mitologia, tot aquest sentiment de misticisme i juntar-lo en la pel·lícula.
Creieu que la gent coneix la mitologia que envolta Montserrat o potser ha quedat invisibilitzada per creences més modernes, entre cometes, com aquests avistaments dels ovnis?
Sí que el tema dels avistaments d'ovnis és el que porta molt turisme, inclús, en la part del Bruc de Montserrat, però sí que crec que hi ha, sobretot amb el tema de la Moreneta, de la Verge Negra, i després més coses així paranormals que han hagut poder, hi ha inclús vídeos o alguna cosa així, el típic bulo que passa per internet, que encara hi ha una mica d'aquest misticisme, però sí que és veritat que el tema dels ovnis aporta un monton de gent allà a Montserrat.
A part del tema dels ovnis que hi ha a Montserrat, amb el tema de la Verge Negra, també hi ha el punt de l'ecologia, no? El punt de fer-ho també de defensa de la natura. En el nostre personatge ho vam una mica enfocar així i crec que és el punt que diferència una mica amb els temes d'ovnis o una altra cosa. I ho vam relacionar amb el tema de les desaparicions, que tristament això sí que és real.
Els dos heu dirigit la pel·lícula, però els dos també heu fet el guió a 4 mans. Com ha estat aquest procés creatiu, aquest procés d'anar construint la pel·lícula des de zero entre els dos?
Doncs escriure un guió a 4 mans, la veritat és que jo sempre havia fet guions propis i escriure amb el Gerard, la veritat és que va ser molt, molt enriquidor, perquè vam utilitzar les meves tècniques de... Nosaltres sempre escric els guions amb post-its de colors per marcar una mica el nivell emocional de cada escena i anar veient visualment com anirà la història. I Jerry va aportar moltes coses que la veritat és que quan escriu una persona sola no les veu. La veritat és que a mi em agrada molt.
Sí, jo crec que és un exercici bastant xulo de poder fer, que inclús convido a molts cineastes que estiguin inclús començant o així, que tenen com guions molt marcats. El fet de jo, la història, sí que és veritat que és gran part és de l'Adrià, però el tema aquest de poder-ho ficar-ho en comú els dos, de poder després realitzar una història conjunta, de fer canvis que des de diferents punts de vista dona aquest Bueno, crec que és molt més enriquidor, la veritat.
A part del que és l'element fantàstic i també aquesta intriga, no, que genereu, també inclueu un punt d'humor. Creieu que les històries fantàstiques entren millor sempre si hi ha aquest punt de poder somriure, almenys, de no prendre-se-la del tot seriosament?
Jo crec que hi ha moments per tot en el film. Els moments aquests d'humor, a nosaltres ens agradava molt donar-li aquest to fantàstic de terror, però tindre moments de comèdia negra que feien que, bueno, dona aquest punt diferent i que l'espectador en molts moments no s'ho espera, i menys quan comença i se li presenta una pel·lícula així, i crec que sorprèn molt. Sobretot el nostre film sorprèn molt, i per mi és enriquidor sempre que hi hagi un punt d'humor, més enllà del xiste fàcil, que es pugui utilitzar la història com això. Com al final, els punts d'humor que pots trobar al nostre film és punts de comèdia negra i de la vida misma que et pots anar trobant.
Sí, jo personalment crec que l'humor i el terror i el fantàstic en general sempre han funcionat molt bé. Històricament hi ha grans pel·lícules que fan aquest joc, no? I crec que la nostra visió era de fer una pel·lícula molt localista, perquè creiem que les pel·lícules que parlen del seu espai al final són universals. O sigui, nosaltres quan veiem cinema coreano o veiem pel·lícules o fins i tot Almodóvar fent coses molt d'aquí, doncs jo crec que quan parles de coses que coneixes, i l'humor és una cosa que nosaltres tenim com una cosa molt comuna, crec que funciona millor.
I suposo que també, clar, jo he vist aquesta pel·lícula a casa, en un festival, aquests tocs d'humor sempre són el que acaben convencent el públic, no? El que acaben posant-se el públic a la butxaca. I no sé si ja ho heu fet pensant directament en festivals.
La veritat és que nosaltres ens vam conèixer ben bé fent un curtmetratge que ens va portar al Festival de Sitges, a la secció oficial, i a partir d'allà va ser quan vam pensar de fer un llargmetratge, de donar un pas més. I sí que és veritat que nosaltres estem molt acostumats a anar a festivals i personalment jo tinc una visió de Terror Molins, del Festival de Sitges, de diferents festivals del fantàstic, perquè és el gènere que més domino.
Jo crec que sí, que sobretot més que l'humor, la sorpresa. Jo crec que en el nostre cas el que ens pot funcionar més en el festival o en alguna mostra que hem pogut fer és aquesta sorpresa de dir, ostres, aquests moments així no me'ls imaginava en la vostra pel·lícula. I crec que donen un punt molt diferencial.
Si parlem del que és el format de la pel·lícula, inclueu fragments de fals documental, però també els combineu amb escenes del que és la trama, no? Com és que heu optat per aquest model mixte?
Des d'un principi teníem molt clar que volíem explicar una història, però des d'un punt ens agrada molt el tema, ens agrada molt treballar amb els actors, això per suposat, i donar a l'actor aquesta oportunitat d'improvisació que ens ajudava molt aquest fals documental. I llavors també volíem el nostre moment èpic del monstre, de la parella, del bosc, i poder-ho explicar des d'un punt de vista extern amb aquest fals documental. I crec que és al final la fórmula que hem elegit a fer.
Jo crec que el tema del documental, el tema de fer un documental estil true crime i donar-li aquest toc fantàstic, des del principi el teníem pensat. I jo crec que el fet que va ser curiós, a la resta de l'equip no els hi vam explicar res. O sigui, nosaltres els vam fer el càsting, vam fer tot el tema de producció, preproducció, com si fos una pel·lícula fantàstica normal. I a posteriori, quan vam acabar els 3 dies de rodatge a Montserrat, els vam dir que hi havíem de rodar una altra part, que era amb entrevistes. I els actors que venien fent de testimonis van fer un treball d'improvisació perquè venien representant el seu personatge des que van venir fins que va acabar el rodatge. Perquè ens interessava això, ens interessava que l'equip no sapigués què passaria. Fins i tot Jerry, que és el codirector, tampoc sabia, a la part documental, no sabia res del que passaria, perquè em va demanar que no li expliqués.
O sigui que estava guionitzat només la part de trama i la resta són els actors fent màgia.
Sí, la resta és una reunió prèvia amb mi, que tenia una llibreta vermella, que era com la Bíblia, i jo li passava a cadascun una biografia amb la informació que teníem del cas. Però l'altre actor, el que feia de parella en les entrevistes, no sabia res de l'altra persona. Era com si fossin testimonis reals. Tu només saps la part de la teva història. I llavors es trobaven amb sorpreses perquè havien de reaccionar, havien de pujar, baixar, i jo era l'únic que sabia què volíem i què no volíem. Per això la part documental vam tenir... la duració de rodatge va ser llarga, perquè volia buscar això, volia buscar la naturalitat.
Estem parlant que llavors vau fer una mica de joc de rol per fer aquesta segona part del rodatge.
Sí, totalment. La veritat és que els actors inclús ho van agrair molt, perquè per ells era fer una mica d'espectacle de carrer i tot. És més, alguns de... Ja el perfil que vam buscar per aquesta part, sobretot, eren actors que els agradés molt el teatre, que estiguessin molt ficats en el món de la improvisació, perquè buscàvem això. I és com diu l'Adrià, no estava al tanto de moltes de les coses que passen. És més, sense voler, soc partícip d'alguns d'aquests moments còmics del fals documental, i em fa a mi l'Adrià partícip d'això. I és molt graciós, perquè veus una manera d'actuar i d'inclús realitzar molt diferent al que estem acostumats, inclús a el que estem acostumats que vam fer en la part de la ficció, a la part totalment de que es va al rodatge a Montserrat, va ser totalment guionitzat, i sí que ens agrada molt treballar amb els actors la improvisació, però en aquella part sí que va ser molt guionitzada. Però en canvi la part del fals documental és tot un joc de rol, com dius.
Ah, llavors aquells elements, aquells moments de sorpresa, aquelles cares que es fan als actors, realment és sorpresa real, no? Que es troben la conversa d'ostres, aquest està parlant malament de la meva suposada filla, no? O aquesta està parlant malament del meu suposat fill, no?
Sí, sí, totalment, totalment. A més, jo quan havia de fer indicacions, com estàvem tot l'equip fent les entrevistes, i jo volia que parlessin d'alguna informació o algun tema que volia reconduir, el que feia només m'apropava a la persona, a l'actor... I a cau d'orella li deia, ara estic parlant amb l'actor. I li deia, vull que comencis a fer o això o a parlar d'això. I la resta de l'equip no sabia què li havia dit, però llavors ja començava una altra vegada la dinàmica de sorprendre el fotògraf, el de so, i era molt divertit. La veritat és que jo, com era l'únic que sabia què passaria, m'ho vaig passar a pipa.
Et vas sentir Déu, no?
Tu i la càmera de Mickey Mouse, els moments que són com quan la gent pugui veure el film, veure que hi ha la part de ficció, la part del fals documental i la part de Mickey Mouse, que aquella persona sí que també sabia més que jo i tot. I havia d'anar a la guai de veure totes les reaccions, perquè l'Adrià sabia quan anaven a veure aquestes reaccions, perquè sabia que anava a passar alguna cosa. I hi ha moments claus que passen coses i que ningú sabia res. I que tots els moments de sorpresa, que crec que es veuen molt naturals, és que eren totalment naturals.
Pel que expliqueu, el rodatge de Black Madonna deu ser, o de potser, bastant diferent, no?, que els rodatges anteriors que heu fet dels curs que heu fet abans, perquè, clar, aquest factor de rol normalment no s'estila, no es porta.
Sí, totalment, ja et dic. Crec que és un exercici que tornarem a fer, per almenys en el meu cas jo crec que sí. Crec que va ser molt satisfactori tant per l'equip, tot i que també et diré que part de l'equip, sobretot aquest personal tècnic que li costa, que ho vol saber tot, que ho té tot quadrat, la nostra directora de fotografia, que es preocupava molt per tot, és complicat també treballar així, perquè, clar, no li pots dir, no, ara passarà això, perquè ara és sorpresa. Llavors, és complicat, has d'entrar en el joc, i a vegades als tècnics els hi costa, però sí, crec que l'exercici va ser molt diferent i molt satisfactori, i pels actors va ser una regalada increïble, perquè van poder fer el que van voler.
Sí, la veritat és que els actors van gaudir moltíssim. L'única regla que no tenien era no trenqueu res, però podeu fer el que vulgueu. O sigui, era llibertat total. I jo crec que això es nota, perquè a més hi ha coses que tu pots escriure en guió, però hi ha coses que surten del moment, de la interacció entre persones, i això és màgia, passa en el moment.
Era complicat, vull dir, era una jugada que a mi l'Adrià me la va explicar, jo li vaig dir que no volia saber res, que volia entrar en aquest joc,
era complicat, perquè igual que va sortir com creiem que ha sortit molt bé, podria haver sortit molt malament i que els actors no haguessin sabut com reaccionar en molt moment.
I ara la qüestió és que ara ja teniu la pel·lícula rodada, muntada. Ara què toca? En quin moment esteu? On l'esteu movent?
Doncs ara toca, crec... Sembla que no, però un cop ja ho tens fet, has sudat moltíssim per poder-la editar. Ens ha costat un ordinador i tot, aquesta pel·lícula.
Però... Ostres!
Ara que ja ho tenim, falta la part més complicada, que és poder-la exhibir i poder-la mostrar al gran públic o al que puguem. Nosaltres, la nostra estratègia és poder fer un crowdfunding per intentar... Tot està financiat amb diners propis, tant de l'Adrià com meus, i voldríem fer un crowdfunding per intentar recuperar part de la inversió i donar-ho a conèixer, que també és una eina bastant bona, i també part de la distribució, que és bastant costosa.
O sigui, que ara us posareu a això, no? A crear micromecenatge?
Estem en procés de construir un pressbook, de fer un crowdfunding maco i de buscar gent que gaudeixi de la peli i que ens ajudi a distribuir-la a festivals i altres jocs on poder mostrar-la. La veritat és que va ser molt complicat tot, perquè pensa que la part d'edició i de postpo es va fer pràcticament en pandèmia, amb el confinament, que no podíem veure'ns, treballant molt amb Zoom, era complicat.
El rodatge sí que el vam poder tenir tot preparat, inclús alguna escena posterior vam poder gravar quan ja el perquè hi havia escenes que ens havien fallat, però vam poder refer-les i en aquest sentit vam tindre molta sort. Però sí que crec que l'Adri i jo ens hem fet uns cracs en editar remotament, perquè tota l'edició des de casa meva i ell des de casa seva, veient-la des del mòbil si feia falta, compartint pantalla, s'ha fet complicat, però bueno, es va poder resoldre bé.
I bueno, suposo que ara el projecte us està... doncs... traient o dedicant molt de temps, no?, per poder fer aquesta distribució i arribar als festivals, però sé que sou persones inquietes. Teniu ara en ment ja possibles projectes i més amb l'aprenentatge que heu fet amb el Black Madonna?
Sí, la veritat és que jo sempre tinc una llibreteta on apunto idees i sempre apunto com 4 o 5 idees, tant de curtmetratges com de llargmetratges. Llavors, quan estàvem fent la postproducció de Black Madonna, jo ja tenia pensades altres coses i fins i tot fent el rodatge ens va sorgir la idea de que això fos com... Sempre he tingut la idea també de fer una mica univers mitologia catalana, perquè creiem que una pel·lícula de monster movie o true crime d'aquest tipus es pot fer amb moltes coses de Catalunya. A Catalunya tenim molt folklore i molts monstres que no s'han explotat gaire. I creiem que es pot fer com a comèdia, es pot fer com a terror, dona per molts gèneres i molts tractaments.
Justament abans de parlar amb vosaltres estàvem parlant del folk horror. No sé si voleu anar cap aquí o li voleu posar una altra etiqueta, perquè al final no deixa de ser una cosa d'etiquetes, no?
Personalment, crec que les etiquetes... Ara el folk horror està molt de moda per al tema del Midsommar, d'Ari Aster... I de la resta de la gent, però bueno, el folk horror al final veu de moltes coses, veu del gòtic americà, veu de la literatura anglesa de tota la vida, i això és fàcil d'imitar. Nosaltres intentem fer el nostre camí, vam agafar el format, diguem, de true crime, però és inevitable pensar que si és una cosa molt d'aquí, amb mitologia d'aquí, i poses un món modern que xoca amb això, ja t'etiqueten en folk horror, també.
Som molt inquiets, no parem. Durant el propi... durant la pròpia postproducció vam fer un curtmetratge per un altre festival durant el confinament, vull dir, no sabem parar, però sí que és veritat que ens volem centrar molt en el tema de la distribució, poder tancar bé aquesta etapa, i un cop acabada, doncs seguíem la idea, igual que el que estava comentant l'Adri, jo també soc molt partícip de poder seguir aquesta història i d'alguna manera o altra també crear el nostre fantasies amb el crear el teu univers de fantasia i terror, i per què no? Si podem tindre els recursos o podem tindre l'oportunitat de seguir-ho fent, jo treballar amb l'Adri és un plaer i crec que fem molt bon tàndem, que és complicat en una codirecció, perquè hi ha mil històries de codirectors que no han acabat de funcionar.
Doncs esperem que així ho pugueu fer, que segueixin doncs, havent molts projectes sobre la taula, mitologia catalana, pel·lícules a quatre mans i a les que faci falta. Moltes gràcies, Adrià i Gerard, per passar pel Quimèric.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
El Quimèric van voler la pastilla vermella. L'entrevista.
Edicion Sec no para de revolucionar el seu grup d'escriptors, a qui projecte rere projecte enreda per escriure relats i novel·les amb la mitologia catalana com a eix temàtic. L'anomenat Concili Fetiller, que ja porta uns quants títols a l'esquena, acaba de publicar Samaniat, les bruixes es rebel·len, les fades s'empoderen, un recull de relats de tota mena en els quals les bruixes demostren la seva fortalesa. En total són 9 relats de 9 autors diferents, habituals en les aventures del Concili Fetiller. Avui descobrim Samaniat amb 4 dels seus autors, el Sergi Geusset, l'Edgar Cotes, la Ramona Soler i el David Gómez. Benvingut tots al Quimèric.
Bona nit, Déu el puguis.
Hola.
Aquest és el tercer recull de relats del Concili. Com ha estat formar-ne part? I no sé si ja en aquestes alçades ja es nota una experiència acumulada.
De fet, portem des de l'any 2019 3 reculls en paper, 2 en digital, un joc de rol i darrerament han sortit 2 novel·les relacionades amb l'entorn del Concili Fetiller, o sigui que pels 3 anyets que portem, déu-n'hi-do la traca que han donat ja.
Com ho ha fet l'Alícia per enredar-vos un altre cop més?
Amb conjurs.
Amb molts diners, pagant-nos molt, molt, molt. I sobornant.
Jo suposo que tots estan molt predisposats i la diu, bueno, no sé com anirà, però què voleu fer? I tothom, sí. Vull dir que ja no té que insistir massa, no?
Propostes sovint i l'Alícia sempre ens enreda. Vull dir, sempre acabem enganxats.
És que recordo quan vam començar a parlar d'aquest projecte, no? Fa 3 anys, potser costava més entrar en el que és la temàtica, no? Perquè s'havia escrit encara relativament poc sobre la mitologia catalana actualitzada, revisada, però ara, després dels vostres relats, fins i tot com a lectora em dóna la sensació que això ja no és un impediment, al contrari, no? Que us hi sentiu cada cop més còmodes.
De fet, és com una petita família. Al llarg de tots els reculls que han sortit, pots trobar noms que coincideixen, però sempre intentem fer rotacions i que entri també autores o autors nous o amb el joc dels il·lustradors. També, per exemple, tu deies que són nous relats, però també n'hi ha un assaig de l'Arnau Folk, que també havia treballat amb nosaltres amb el primer recull que va sortir. Llavors, doncs, bueno, també juguem amb dinàmica d'aquesta il·lustració, assaig, relat. I bueno, la resposta dels autors, sempre que Alicia, o sempre que proposem alguna cosa, sempre no costa gaire de converses, vull dir, tampoc se'ls enganya gaire.
En les experiències anteriors, havíeu decidit quin tema tocava o com el tocàveu pràcticament per sorteig, amb daus de jocs de rol, amb cartes. Aquest cop ha sigut també així, amb un sistema així, o heu anat per lliure? Com ha funcionat aquest cop?
Hem anat més per lliure aquesta vegada a l'hora d'escollir el que anàvem a explicar. El tema comú era la bruixeria, però cadascú ha ficat una mica, jo diria, que de la seva personalitat en aquests relats. O sigui, no és tant un joc, sinó com explicar les nostres idees a través dels contes.
Sí, jo també ho agraeixo que hagi sigut així, perquè a l'altre em vaig veure més limitat i costava més, perquè clar, havies de fer el que diuen els daus. Però, i amb aquest, doncs, ha sigut... Jo també m'agrada més quan hi hagi més llibertat i també m'ho he passat més bé amb aquest. Però, bueno, sempre t'ho passes bé i sempre fas bogeries, que és l'important.
Tu, Ramona?
A vegades és una experiència. Vull dir, a mi, com la part de Bruixot, això, ja vam presentar de manera presencial amb l'Edgar, que va estar molt bé, no?, tornar una mica a aquesta miqueteta de normalitat. Allà vaig dir que a mi la màgia m'encanta, m'agrada que m'enganyin els mags, no? I llavors això ja era un tema que m'atrau molt, no? I bueno, jo crec que sí. L'únic que a mi em costa és escurçar, no? Que els relats han de ser curtets i això, perquè de seguida me'n vaig i després no, que no t'has de passar i comprimir el que vull dir, això em costa més, però també m'agrada que la temàtica sigui més oberta i puguem triar una mica dintre dintre del tema principal, no?
Em fa gràcia que comentis això, Ramona, perquè dos dels teus companys són experts en microrelats, no? I que llavors tu diguis, no, és que he de retallar més, ells els hi deu costar allargar, no?
A mi, de fet, em van el relat ha tingut dues o tres versions i la primera em van dir, no, s'ha d'allargar.
I tot i això diria que és dels més curts el teu, Edgar, ara entrarem. No sé, David, tu si a quina bàndols estàs? Microrelats, relats llargs?
Jo haig d'escurçar, sempre. I tendeixo a més a ser molt llargues i haig d'anar retocant perquè tinc una tendència a ficar subordinades molt exagerada.
Així tenim un equilibri aquí, eh? Som dos i dos, dels autors. Abans ho comentava el Sergi que en el llibre al principi trobem un pròleg de l'Arnau Folch que ens posa en un context sobre les bruixes, no? De què són, el seu origen, tot el que les envolta, també el significat de la paraula samaniat, que és el que posa el nom al llibre. Vosaltres també us vau haver de documentar per escriure els vostres relats?
Sí, la veritat és que, a part de conèixer una mica el tema i saber de què anava, i l'experiència ja amb el concili, que ens permetia anar ficant personatges del nostre folklore, sí que hi ha hagut coses, almenys en el meu cas, que he hagut de consultar-les una mica abans d'arriscar-me a posar-les dintre del relat. Perquè m'agrada que la història, tot i per estranya que resulti, tingui sentit. És important.
No sé la resta com anàveu de... La Ramona ha dit que li agradava la bruixeria, per tant suposo que ja tenia una bona base.
No sé, tampoc hi ha molt, eh? Jo crec que hi ha una... Hi ha molts llibres d'aquests que són més comercials, diguéssim, i jo crec que ens havíem d'haver llegit el pròleg tots abans de començar el relat, i així també hauríem estat molt informats, però que després em va agradar molt quan hi va, i a més amb moltes ganes de llegir els altres tenia. Jo no he arriscat massa, no? Sí que vaig llegir una mica sobre els aquelarres, el samaniat i tal, però tampoc he arriscat molt, per tant tampoc no m'ha fet falta massa investigació, no? He fet un relat bastant clàssic, no? Dins de les bruixes, allò que ojo que ve l'home del sac, ojo que ve la bruixa, s'emporta els nens, i que passa que jo ho he traslladat, no? Als adults, no? O sigui, tampoc he arriscat massa. M'he quedat a la tradició més clàssica.
Jo penso, en el meu cas tampoc era una dificultat extrema. Vull dir, el tema de la bruixeria, la fetilleria, és una cosa, ja sigui a través de la literatura, els còmics, la música, no? Sobretot la música, el black metal, tot el que et pot portar el heavy metal i tot això, ja ho portes com a motxilla a dintre.
Clar.
Hi ha moltes coses les tens assumides, no? Està clar que potser pots tindre algun dubte o si tens que posar alguna coseta molt concreta, doncs aniràs a informar-te. Però jo penso que quan vam pensar en fer a Samaniat, Samaniat és un mot protocèltic, no? Que vol dir assemblea. I nosaltres aquí teníem dues conjuncions. Una, concili fetiller està relacionat amb bruixeria i Samaniat parla d'assemblees, de fer coses juntes, en grup, i com això pot subvertir, diguem, doncs, les pressions socials, polítiques o religioses. Llavors, com el concepte és una mica ampli i tot se'ns agrada, i també des de l'editorial, sempre una de les coses que es diu als autors és que hem de fotre canya i deixar-nos anar quan escrivim dintre del Concili Fetiller. Penso que teníem prou unes bases només per poder eixamplar tot el que volguéssim a partir d'allí els nostres relats.
Sí, jo sempre com el Sergi del bagatge que tenia amb aquest tema i també he fet molt altres referències de contes de bruixes que m'agraden. Ja ho explicaré una mica després.
Sí, sí, com que entrarem amb els relats un a un. Abans d'entrar amb aquests relats, una altra cosa que volia preguntar. Aquest cop per nens no és, el llibre, perquè déu-n'hi-do quant sexe, quanta sang i quanta violència, no?, que trobem. Suposo que això que dèieu de deixar-se anar, aquí sí que us heu deixat anar, almenys en això, oi?
I en aquest cas he sigut el que m'he comportat més, crec, aquest cop. Altres cops no, però com m'he comportat, crec.
Jo dissenteixo una mica amb això perquè si penso, per exemple, només amb els relats dels germans Grimm, els originals, no les versions que després es van anar fent perquè fossin per tots els públics, vull dir, els nens no han de tindre por del que diuen aquí. N'hi ha sexe, violència, però també n'hi ha lluita contra l'opressió i vull dir, n'hi ha coses que penso que les poden entendre sense que els pares es garrifin. Està clar que està pensat amb un to adult, no? Però no penso que es trobin res que no hagin vist en qualsevol videojoc o en qualsevol sèrie de plataformes.
Entrem amb els relats. Com que era difícil triar com per on començava, he agafat per ordre d'aparició dins del llibre. Així no se m'enfadarà ningú. Comencem amb el David. David, el teu relat és Manlleus Politicarum i ens planteges un samaniat en un context de molta actualitat, amb elements polítics pel mig. Tenies ganes de posar fi al procés independentista?
Sí. Tenia ganes de veure un resultat. I com que no, els polítics no me l'estan donant, jo me l'he inventat. He creat una independència que la gent no s'espera, perquè no és la de Catalunya, és la d'Espanya. I a partir d'aquí, doncs, tergiversar tota la història i ficar elements de coses que hem viscut barrejats amb brujeria. He intentat divertir-me molt i ser bastant cruel amb els polítics.
S'ha notat que hi havia aquí un... No, jo de fet anava a dir fins i tot que potser la política que planteges en el teu relat és fins i tot més sana que la que tenim ara.
Jo diria que sí, almenys un cop de cara.
Home, i també retrates molt bé el que és la identitat, no? Tant de Catalunya com d'Espanya, no? S'ha independitzat Espanya, però mira Espanya, que encara van vestits així com de l'època medieval, amb el fang fins als genolls, i ui, quin orgull, no?
Sí, de fet, et confessaré que la imatge del virrei que surt està inspirada en la campanya que va fer Vox muntant a l'Abascal a cavall. El virrei que surt en el conte.
Aquest referent no el tenia, eh? Això m'ho havia perdut, eh?
Sí, de fet hi ha un parell d'ous de Pasqua com dintre del conte amb les referències que hi surten. Vull dir, si la gent es busca l'adreça del carrer que surt i busquen on està muntat el monument als colpejats, trobaran algunes referències de la política actual.
Però com a periodista sí que he de dir que em va cridar molt l'atenció, no?, aquesta fórmula i l'actualitat que respira, no?, que potser aquest relat d'aquí 10 anys potser ja no té la mateixa vigència que té ara, però ara mateix és de rabiosa actualitat, no?
El ritme que van ells, igual no cal esperar 10 anys, eh? Igual en 2 o 3 mesos ja necessitem ampliar el relat.
Doncs anem amb la Ramona. Tu ja ho comentaves una mica abans, Ramona, que has fet el relat Ofrenes i recompenses, i potser és un relat una mica més costumista, no?, que ens transporta en certa manera a les rondalles dels pobles. T'has emmirallat en alguna llegenda com a punt de partida, en alguna en particular?
No, jo suposo que és el que dius, no? És el que sents d'una i d'altra història. I bé, el començament, que comença als carrers de Lleida quan està tot tancat, totes les botigues tancades, a mi em va passar això, no?, que sortia d'un acte que havíem fet i casualment tots tenien el cotxe cap a un costat i jo tenia al costat contrari i vaig haver de travessar aquests carrers quan ja està tot tancat, quan ja no hi ha ningú, i llavors vaig pensar, és una cosa que la por te la generes tu mateixa, no? I volia començar amb aquesta por. Després vaig haver de reduir les frases perquè ho havia allargat una mica aquests moments també, però bé, volia començar per aquí i després per l'atracció, per les bruixes que t'atrauen cap a un bo. I clar, el que fuig d'aquesta por cau a la ratera de la bruixa, no? Cau a entrar en una cafeteria que diu calla, la salvació, no? He trobat un lloc per fugir de la por que em persegueix i en realitat és el que l'ha tret, no?, cap allà. I bueno, era un joc que volia fer, no? I després, d'altra banda, entrar amb el samaniat, no?, amb això de, com més el títol, Ofrenes i recompenses, era una mica això també, no? Era que buscava atraient aquests nois, aquesta gent que anava traient cap a la cafeteria aquesta, buscar una ofrena pel samaniat, no? I bueno, era una mica jugar amb això, no?, amb les coses més tradicionals. I no dic res més perquè explicaré tot del relat.
És molt difícil parlar de relats sense fer spoilers, realment. Jo per això només deixo la pista i mira, si l'autor diu més del compte, ell és l'autor, per tant, jo no he dit res. Però això que comentes de l'atracció i de com, en aquest cas, el protagonista del relat és un noi, no?, que cauen en la trampa de la bruixa, clar, a mi em feia pensar com un canvi de rol, no?, perquè, sobretot, no?, ara quan parlem molt dissenyar les ciutats pensant en el punt de vista de les dones, no? Com és per una dona estar en un carrer buit a la nit, que va sola, no? Aquesta por, i com es giren les tornes, i aquí la víctima, en tots els sentits, és un noi, no? Potser això també xoca. Sí. Clar, si poses una bruixa, potser canvia el tema, no? Però sí que és veritat que estem més acostumats a l'altre rol, no?
Sí, sí que és veritat. Amb una altra trobada que vam fer digital, vam preguntar a veure si tenia, bueno, no sé, que potser odiava els homes, no? que havia anat una mica saco amb ells, però no és això, no? Era la història que volia que caigués així, no? Perquè tots podem tenir aquesta por, no? Quan en determinades circumstàncies, i està bé, no? Que canviem una mica els rols, també. Aquí, aquest llibre és de dones empoderades, no? I llavors aquí les fortes són les dones.
I ara passem al Sergi. Sergi, és que em dones molta feina.
Faig només per això.
Sí, sí, clar, pels oients que ens segueixen, doncs ja sabeu que no, que al gener vam poder parlar amb el Sergi per al seu últim llibre, que he comès l'error, d'Atsumi als monoculars. He comès l'error de no posar el títol sencer, però perquè no el recordaré, però és igual. El teu relat es diu, llegeixo textualment, "Reso jo i el samaniat balla, himne primer del cat trap tufisme". A veure, he llegit el teu relat i he vist en ell, doncs, un fet que ja vam destacar en alguns capítols de l'Atsum, que és aquest llenguatge, no? Aquest llenguatge d'escriure com es pronunciaria o com escriuria, doncs, això, no? Que dèiem de les noves tecnologies. Tu deies els joves ninis, jo deia el meu pare en Facebook, no? Que també escriu així. Sí. No sé, quanta estona et vas estar per escriure aquest relat? Perquè està tot en vers i, a més, o sigui, tenim el tema d'escriure amb aquesta ortografia que és una bogeria i, a més, fer-ho en vers. O sigui, no, a veure, m'has d'explicar aquest procés creatiu perquè crec que té més miga del que podríem destripar aquí, eh?
La veritat és que no sé quant temps va estar perquè no el vaig escriure jo. El va escriure un tipus que es diu Encionsi, que és un tio que més de mitjana edat, però que està obsessionat amb el trap, com si fos un xaval de 16 anys, li dona per escriure relats de necrotrap. I la veritat és que li tindries que preguntar més a ell que a mi, però no sé, no em puc dir quan. Jo sé que ho disfruta molt fent-ho i que se li passa el temps com si res quan ho fa.
Clar, és que quan comences el relat, si no has llegit l'Atsum, dius... què és això, no? Però quan ja vens de llegir la teva novel·la, ja és una clicada d'ull de dir, val, ja m'he trobat amb aquest personatge, no? I al final t'ho he de preguntar, aquesta referència a l'obra d'Irene Solà, què? És homenatge, paròdia o...?
Un homenatge amb tot el meu amor. Vaig trobar que... Hòstia, és que agafo de tots els llocs, ja ho saps, no? Tots els referents que puc, i quan vaig, no sé què, perquè em va passar pel cap el títol de la seva novel·la, vaig dir, hòstia, m'encaixa perfectament perquè sigui el revers pervers del relat que escriuré aquí.
No, i també tenim el Kraken, no? I les rades grises, no? Són els teus guinyos, també, eh?
Fem blurb, sí, mira, fan propaganda del relat. De fet, a veure, és un relat catastrofista. És un paio blanc, cataclà, ultracatòlic, però amb el sentit de que o estàs amb el meu Déu i amb la meva creu et trenco les cames, no? I surt d'una Barcelona posapocalíptica, el tio amb la seva missió mental, que és portar la religió a tot arreu, va cap a Sant Adrià i a la central tèrmica es troba un samaniat de necrobruixes que fan conjurs i perreo, i reviuen els morts. I llavors, bueno, doncs el conflicte d'aquestes dues visions és la trama principal del relat. De fet, és un salm. Està tot explicat com un salm, no? com si fos un salm religiós.
I com és que vas triar a recórrer a aquesta fórmula? Quan et diuen, anem a fer-me el samaniat, bruixes i tal, i agafes aquest senyor fent trap, a veure, com has fet aquesta tria? Bueno,
De fet, l'Encionsi ja havia experimentat amb això el 2019, amb un relat que es diu Black Samaniac Trap, que va aparèixer a la revista Branca, i va agafar el coquet allí per veure com funcionava, i hòstia, pues, es va quedar curt només amb un relat. I aquí vaig trobar, pues, que era el camp de mines perfectes com fotre aquesta paranoia i enganyar la gent perquè la publiquen.
Tu tens enganyat a totes les editorials del país, vull dir que això ja... Ja està,
sí, ja,
ja.
Estan parlant, això, la veritat, d'enganyar els editors.
I anem amb el relat de l'Edgar, El que van perdre amb el foc, és una història de dues bruixes, mare i filla, que tenen visions diferents sobre quin ha de ser el seu paper a la societat. Com et vas plantejar aquesta història?
Buf. Bueno, moltes referències, dic, i hi ha molts punts. Per exemple, la idea d'aquesta mare i la filla, de la pel·lícula de Mickey, la superbruixa, o com és la traducció en català, de l'estudi Ghibli, del Miyazaki, i és d'una bruixa que només és d'un món on només pot haver una bruixa per poble. I llavors, doncs, va agradar aquesta idea i per veure de què passaria si poses això en un univers més Fahrenheit 451, perquè aquí hi ha més referència de Fahrenheit, i per això amb bruixeria més clàssica amb aquest xoc generacional. I m'agrada aquesta idea.
El dilema de baixar el cap i passar desapercebut versus enfrontar-se serveix també per altres col·lectius. Vull dir, si has pogut agafar, mira, passa amb dues bruixes, però pot passar amb qualsevol col·lectiu oprimit.
Sí. O simplement també és una manera de per exemple, jo sé de com me sentia, per exemple, d'haver de marxar de casa i d'haver d'anar a viure sol. També ho pots portar per aquí, i que és, doncs, independitzar-te i haver-te buscat tu la vida. I també, i clar, i també, també hi ha la lectura més que has fet tu de col·lectius oprimits i de com aquest, com es pot combatre contra el feixisme i contra el totalitarisme en aquest, amb la unió de dues generacions.
És que
al final hi ha dissidències, però s'ha de buscar punts comuns.
Dic, potser faig aquesta visió, aquesta lectura, perquè el conjunt de relats, abans ho deia la Ramona o el Sergi també, que al final és un llibre semaniat que parla de dones i que parla de dones fortes, de dones empoderades, de dones que els és igual, no?, el que diguin els altres d'elles, que al final fan el que elles consideren, no? Perquè ara no parlarem de la resta de relats perquè no tenim els autors aquí, però realment cada relat té la seva lectura així, no? I totes les protagonistes tenen això en comú, no? De jo per davant de tot i m'és igual a les conseqüències, i clar, cada relat hi ha una conseqüència diferent, no?, podríem dir.
Sí, i ara hi ha l'objectiu del relat i hi ha com del Consell Fetiller de fer relats feministes i de fer relats per defensa contra els valors masclistes.
La resta d'autors coincidiu, no?, també, perquè he vist que anàveu fent que sí amb el cap.
De fet, des del moment zero que vam crear el Consell Fetiller, vam fer un petit decàleg, i amb aquell sempre estàvem... Amb aquell hi ha uns punts que diuen la defensa de la llibertat, igualtat de sexes, de gènere, de treure tot el que hagin pogut portar en temps anteriors al fantàstic, pues, estereotips que siguin de tipus masclista. Vull dir, ja està dintre, diguem, del gen del concili. Llavors, amb aquest llibre era com reblar el clau.
I ja per últim volia preguntar-vos si ja teniu algun altre projecte del concili en ment, si l'Alicia ja us ha vingut a subornar un altre cop, perquè, clar, sabem que quan surt un llibre ja té en ment el següent. A veure què em podeu dir.
Jo us puc dir per la meva part que ara anem a mort amb Samaniat, que acaba de sortir de la preventa i ja està disponible a llibreries, i ara en teoria doncs, no sabem com aniran les coses, però ve campanya de Sant Jordi, que ja estem amb la nova novel·la d'estrena de l'Edgar Cotes, que és Port de Gel, que ja ha començat en preventa, i que portem 3 anys, com ja us he dit, amb molts projectes del Consell Fetiller, i començarem una nova etapa. Estem començant a parlar de xup-xup a les màquines internes, canviaran els conceptes i serem un 2.0, com se li fetilla, de cara a l'any vinent.
Mm-hmm. Ostres!
Per nosaltres, anar a patir això és una sorpresa, jo no tinc idea. Parle'l.
Clar, no sabem si parlava el Sergi Geusset de veritat o si era el troll, saps?
És la gran fetilla.
Clar.
És també el gran fetilla, té molts papers.
Sí, sí, masses. Em posa difícil com a periodista, no?, de dir, a veure, aquí estic entrevistant ara. Doncs res, ganes hi han de seguir fent, suposo, no?
Moltes.
Sí.
Sí,
Doncs ens quedem amb això. Moltes gràcies, per no deixar-me ningú, Sergi, Edgar, Ramona, David, per atendre el Quimèric, i molta sort amb aquesta promoció de Samaniat, que auguro que serà bona.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem després de la Setmana Santa parlant de la situació dels festivals de cinema del Fantàstic. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau.